5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, també amb la gent que ho fa possible. Avui encapçalada pel Marc Pujol, que és el que portarà tota la feina de les màquines, amb l'assessorament, naturalment, i l'ajut del Toni Olivella. I després la Goretti Martínez, que ja sabeu que quan s'acabin aquests meus discursos o aquestes meves parrafades, doncs ho agafa, va i ho penja a internet perquè ho pugueu sentir doncs, a través de la pàgina web de Ràdio Vilafranca. 5 la setmana no pretén res més que agafar 5 efemèrides i recordar-les una miqueta, és a dir, recabussar-se en el temps i explicar-vos aquelles coses que potser mai us heu plantejat. I, per tant, hem trobat una cançó, jo la desconeixia, haig de confessar que la desconeixia, va ser el Marc el que me la va suggerir, i una cançó de l'Enric Barbat, el meu admirat Enric Barbat, aquell cantant que no és dels famosos de la cançó, però que porta per títol Drapaire del temps. I he pensat, mira, quan m'ho vam trobar i m'ho va dir el Marc, dic, hòstia, mira, com jo, Drapaire del temps, una mica que vas d'un any a l'altre explicant efemèrides. Per tant, comencem, com sempre, amb una cançó, i aquesta cançó de la setmana és Drapaire del temps, del senyor Enric Barbat.
M'he fet gran, tu t'has fet gran, ara que el temps s'encorona els dits, el malgastat que eris temps d'abans, de quan tu i jo érem petits, i anem covant la soledat, que ara hem d'aprendre a estimar els passos que no tornaran a fer soroll al caminar. Passa l'aire, passa el vent, passa el drapaire de temps. I a l'ombra dels antics records, poc a poc hi van florint fulles negres com la mort que ja al néixer portem a dins. I tot a tu, també tot jo, som els mateixos d'abans, i malgrat tot és diferent, serà que han passat els anys. Passa l'aire, passa el vent, passa el drapaire del temps. Com caduca pell de serp, despenjada sota el sol, les arenes del desert, llàgrimes del desconsol, i en el silenci enlluernat, vanitat i desenganys, tots els somnis que hem caramat al mercat dels desencants. Passa l'aire, passa el vent, passa el drapaire del temps. voler encara un altre cop, sentir el gust amarg de sal, l'escalfor d'aquest teu cos, veure el mar si encara és blau i sentir com crema el cor. Aigua avall se l'endú al riu, sense ancla, sense port, per l'armura mig viu. Passa l'aire, passa el vent, passa el drapaire del temps. Passa l'aire, passa el vent, passa el drapaire del temps. Passa l'aire, passa el vent, passa el drapaire del temps.
De novembre de 1879, el dia que naixia a una vila ucraniana, precisament, el Lev Davidovich Bronstein, que després, naturalment, seria conegut amb un altre nom, amb el nom de Leo Trotsky, el revolucionari rus, que era fill d'una família de petits terratinents jueus que volien que el seu fill, doncs, fos un home de profit. El van portar a estudiar dret a la Universitat d'Odessa, però ell ja tenia la vena i ja es va ficar amb l'oposició clandestina al règim tsarista, organitzant a l'any 1896 la Lliga Obrera del Sud de Rússia. Això va portar, doncs, que la policia l'empaités, que fos detingut un parell de vegades, que fos diguem-ne, exiliat, deportat dues vegades a Sibèria, però al final va aconseguir escapar-se, el van tornar a agafar, el van tornar allà, ell es va tornar a escapar, i al final, el 1905, va fer cap a Londres, on va coincidir amb el bolxevic Lenin, Vladimir Lenin, que el va ficar a la redacció del diari Iskra, on, tot i les discrepàncies polítiques que tenien, on el Lev Davidovich Bronstein va començar a escriure, acostant-se en els, diguem-ne, menxevics, els més moderats, i posant-se com a pseudònim, o signant com a pseudònim els seus articles, com a Trotsky, que, segons explicava ell, era el nom d'un dels carcelers que havia tingut a Sibèria, no? De fet, estava a Londres, però quan va esclatar la revolució de 1905, doncs va agafar a les cames i se'n va anar ràpidament cap a Rússia. Se'n va anar a Sant Petersburg, on va organitzar el primer soviet. Però, naturalment, malament, la revolució va fracassar, amb ell el van tornar a detenir i el van tornar a enviar a on? A Sibèria, és clar. Però es va aconseguir escapar-se altra vegada el 1906, se'n va anar cap a Occident, i el 1912 a Londres participava en l'anomenada Aliança d'Agost, i alineant-se ell també amb els menxevics i oposant-se a un partit massa centralitzat, a un partit massa rígid, en contra del que el finalment acabaria fent. En qualitat de membre d'aquesta aliança, va recórrer mig món, connectant amb conspiradors revolucionaris, amb tot això, i quan va esclatar la revolució de 1917, cama del febrer de 1917, cames, ajudeu-me a córrer cap a Rússia, va enderrocar el Nicolau II, va abandonar, llavors es va radicalitzar, va abandonar els menxevics, va crear un partit bolxevic i es va posar, diguem-ne, del costat dels més radicals, sent elegit president del soviet de Petrograd, on va ser un puntal bàsic pel Lenin en la conquesta del poder. De fet, ell va ser el responsable de l'organització i del fet de la presa del Palau d'Hivern pels bolxevics, que va instaurar el govern socialista. Mentre Lenin va estar al poder, ell va tenir tot el seu recolzament i un paper notable amb el govern. Va ser primer comissari d'Afers Estrangers. De fet, el van enviar com a cap de negociació amb Alemanya per poder negociar el tractat de Brest-Litovsk, pel qual, diguem-ne, Rússia va declarar i va fer retirar-se de la Primera Guerra Mundial per poder dur la pau a Rússia i poder consolidar la revolució. Després, el 1918, va ser nomenat comissari de guerra i va començar a organitzar l'Exèrcit Roig, que, perquè dintre de Rússia també hi havia problemes, hi havia els que resistien a tot això, els exèrcits blancs, que es deien, va organitzar l'Exèrcit Roig, que el va derrotar i va aconseguir, doncs, que la revolució triomfés. Lenin, evidentment, el va recolzar en totes les iniciatives que ell va proposar, però quan en Lenin va patir l'atac de feridura i va haver-se de retirar de la política, l'oposició a Lenin, i per suposat l'oposició a Trotsky, es va organitzar amb Zinoviev al davant, Kamenev i sobretot Stalin, que es van apoderar de la direcció del partit, van acusar Trotsky de violar la disciplina del partit, el van destituir i després de la direcció també, i finalment el van expulsar del partit, el van deportar, aquest cop no a Sibèria, però sí al Kazakhstan, i finalment el 1929 el van expulsar de la URSS. En Trotsky va començar a peregrinar per diversos països, denunciant que Stalin, doncs, era perillós, fins que va arribar a Mèxic, on les gestions que havia fet el pintor mexicà Diego Rivera, el company de Frida Kahlo, amb el president Lázaro Cárdenas, va aconseguir que li donguessin asil polític i, de fet, ell el va recollir també a casa seva durant un any. Però les diferències polítiques, diguem-ne, van fer que Trotsky al final agafés una altra casa i s'anés a viure en una altra casa. I allà patiria dos atemptats. El primer, el maig de 1940, 20 homes encapçalats pel pintor David Alfaro Cisqueros van entrar a casa seva i van fer una manida de tiros que, sortosament, amb ell el van trobar dintre d'una habitació i no el van ferir. Ara, el segon ja va ser més sofisticat perquè en Stalin havia donat l'ordre de matar Trotsky i, per tant, el 20 d'agost de 1940 va entrar a casa seva el català Ramon Mercader, que en realitat era un agent de la intel·ligència soviètica, batejat amb el nom de Jacques Mornard, però bueno, ell en realitat era el Ramon Mercader, amb l'excusa, es havia lligat amb una secretària del Trotsky, amb l'excusa de que llegís un text, li va donar un paper amb unes coses escrites, el Trotsky s'ho va posar a llegir, ell es va treure un piulet i li va clavar un piulet al cap. Piulet al cap que naturalment va matar en Trotsky, l'endemà va morir ràpidament, i ell va ser, doncs, empresonat, el Ramon Mercader va ser empresonat durant 20 anys a la presó Mèxic, i quan va sortir, doncs, va tornar cap a Rússia, passant per l'Havana, on li van retre honors d'heroi nacional. Aquesta seria la història, diguem-ne, ràpidament explicada, perquè pugueu reviure-la, del popular Trotsky, que tothom té com a traïdor. Bueno, uns tenen com a traïdor i els altres tenen com a heroi. I com que els que el tenen per heroi diuen que és perquè defensava la llibertat i els que el tenen com a enemic diuen perquè és que anava en contra de la llibertat, doncs hem buscat una cançó que parli de llibertat. I ens ha vingut al cap de seguida el Pare a la Libertat, basada en un poema de Miguel Hernández, i que en aquest cas interpreten Joan Manuel Serrat i Rubén Blades. Aquí teniu Pare a la Libertat.
Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tan
soñarán aladas de savia, sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado que retoño, yo tengo la vida.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Alerta para la defensa de su posibilidad.
Para la libertad.
Les canta Joan Manuel de Cataluña
y Rubén de Panamá. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado que retoño, y aún tengo la vida,
y aún tengo la vida.
De novembre de 1431, el dia que neix Vlad Dràcula, dit també l'empalador, un aristòcrata de la terra, del país de Valàquia, en aquell moment un regne, no direm que independent, però del Transilvània i totes aquelles coses d'allà, per tot aquell sector dels Balcans. De fet, en Vlad Dràcula era el segon fill d'en Vlad II, clar, en aquell moment els reis. Primer, potser, però, que expliquem la situació. Estem en un moment en què Europa, tota la part dels Balcans, està partida en dos. Hi ha la part sud que ha envaït l'imperi otomà, els turcs, per dir-ho així, i la part nord que està dominada per Hongria. Però com es farà a tota Europa, aquí també, a Catalunya, Aragó, tots aquests regnes que hi havien entre els àrabs i els europeus o els francesos, doncs també servien una mica de frontera, doncs allà també, entre el gran estat, l'imperi d'Hongria, que hi havia a la part nord, i l'imperi otomà, que estava a la part sud, doncs hi havia una colla d'estats, entre ells, doncs això, Valàquia, Moldàvia, Transilvània, Pomerània, tots aquests petits estats que, segons anava la situació, doncs es posaven del costat d'un, es posaven del costat de l'altre, i també, si els turcs s'enfadaven en tu, doncs et protegien els hongaresos, si els hongaresos estaven a favor teu, els turcs els tenies en contra. Bé, aquesta situació doncs va portar a que una d'aquestes regions, concretament la regió de Valàquia, el pare del Vlad III, el Dràcula, va aconseguir ser rei d'aquesta regió, i ell frenava l'avenç dels turcs cap a Europa, que volien entrar cap a Europa a través d'allà o de Transilvània, bé, cap al regne d'Hongria. El seu pare va aconseguir, doncs, aquesta corona, però el sultà de l'imperi otomà li va dir: bueno, sí, però jo, a veure, vine, perquè m'has de rendir pleitesia, vine amb la teva família, vull conèixer la teva família, tal i qual. I quan la família es va presentar a la cort del soldà, del Murat II, el Murat II, doncs, bueno, vale, molt bé, ja veig que ets un bon noi, ja veig que ja et tindré en compte, no sé què, però ara, quan te'n vagis, els teus fills petits, els teus dos fills petits, i un d'ells era el Vlad, precisament, es quedaran aquí amb mi com a garantia de que tu no faràs el ruc. És a dir, si fas alguna cosa, mataré els teus fills. Anaven així les coses en aquell moment. I, per tant, el Vlad es queda allà, diguem-ne, uns quants anys, tornarà cap a Valàquia el 1447, quan amb el seu pare i el seu fill major, que era el que havia de ser hereu, siguin assassinats. Per tant, ja no mani, i el sultà diu: perquè l'haig de mantenir, aquest, que se'n vagi cap allà dalt. Llavors, aquest noi, perquè mentrestant, a Valàquia han substituït el seu pare per un cosí, I aquest cosí el recolza el rei d'Hongria, i llavors el rei d'Hongria diu, no, no, a mi aquest no m'interessa. I llavors el Vlad diu, bueno, doncs jo em quedo aquí amb l'imperi turc i totes aquestes coses. I quan resulta que aquell que havien posat de rei a Valàquia en comptes del Vlad va de mal en peor, i per tant el Vlad què fa? Munta un exèrcit, entra, conquereix Valàquia i el fa fora. I el fa fora i ell es queda allà. Mentrestant, l'emperador, el soldat turc, li diu, escolta, Vlad, has de venir cap aquí. I mentrestant, però, aquest el Vlad s'ha tornat un tio molt, molt, molt sanguinari, i d'aquí ve la llegenda de Dràcula. És a dir, quan arriba en un lloc, a tots els presoners els fan pelar. És a dir, agafa unes estaques i els clava en aquelles estaques. I això manté la població tranquil·la, perquè si et revoltes... Llavors, això que dèiem, l'emperador turc el crida, perquè diu, dona'm pleitesia, rendeix-me pleitesia, però l'emperador turc ja té... té un altre preparat, té un súbdit preparat, un altre, un d'aquests ajudants seus, i quan passi el Danubi, me li talles el coll en aquest i li destrosses l'exèrcit i tot això. Però resulta que el Vlad, l'exèrcit que porta, és més fort del compte. I, per tant, no el poden derrotar. Ell s'escapa i llavors diu, bueno, doncs ara sabràs el què. Ell munta un altre exèrcit més fort, entra, passa el Danubi i allà arrasa 200.000 morts, tots empalats allà, una sangoneria absolutament impossible. Però el turc, naturalment, és més gran, és més poderós, reacciona, torna a envair, torna a passar, ell passa en sentit contrari al riu Danubi i apallissa el Vlad, que se n'ha d'anar a l'exili. Des de l'exili, quan el reclamin, vindrà i tornarà a lluitar contra el soldà de Turquia, però ja no hi serà temps perquè doncs, morirà a mans dels turcs al final de l'any 1476 o principis de 1477. Comprendreu que amb aquell merder de sang i fetge i de tot això que hi havia, el que menys comptava era fer les partides de defunció i totes aquestes coses. Per tant, tot això és de cronologia imprecisa. El que sí és molt precís és la llegenda de la seva capacitat, diguem-ne, repressora, sanguinària, d'aquest Vlad que li deien, en honor al seu pare, que havia sigut de l'Ordre del Dragó, li deien, tenien com a sobrenom, malnom, tota la seva família, Dràcula, i que dona lloc a la llegenda de Dràcula que amb el temps recollirà Bram Stoker en la seva novel·la Dràcula, el príncep de les tenebres. Per tant, ja veieu que en Dràcula realment va existir. Es deia Vlad Dràcula. L'empalador també li deien. A l'empalador. I, clar, un personatge així, amb aquesta història tan truculenta i tal, doncs fins i tot fa gràcia, no? I s'han fet pel·lícules i aquestes coses. I alguna cançó. I hem trobat una cançó que canta en Bruno Martino, que porta per títol Dràcula cha-cha-cha. Mira, hasta d'això podem fer-ne una mica de conya. Cha-cha-cha de Dràcula, el cha-cha-cha de Dràcula. Aquí el teniu.
È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula! No, no!
Dracula, Dracula, Dracula! Vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, Dracula! Coi bianchi affilati canini, tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà.
Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione.
Dracula, Dracula, Dracula. Sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar.
Thank you.
Dracula, Dracula, dra, cia, cia, cia. Vampiro dal nero mantello, di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra, cia, cia, cia. Coi bianchi affilati canini tu fai spaventare i bambini, le mamme, le nonne, i papà.
Non far più lo spiritoso, qualcuno può arrabbiarsi e darti pure uno schiaffone. Il tuo morso contagioso potrebbe far venire un'infezione.
Dracula, Dracula, dra, cia, cia, cia. Sei forte, sei nero, sei bello, perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campar.
Dracula? Dracula? Oh, signor Dracula.
Cha, cha, cha.
5 a la setmana.
9 de novembre de 1620. El dia que els peregrins, els pilgrims, que van en el Mayflower, el vaixell, ara després ho explicarem, avisten les costes americanes, en concret el Cap Cod de la regió de Plymouth. Dic perquè també ens situem en el moment en què els protestants dissidents de l'Església anglesa decideixen anar-se'n als Estats Units, a la terra promesa que serien els Estats Units. De fet, abans ja, però, Anglaterra, quan es proclama el protestantisme, ja hi han dos sectors. Hi ha els puritans i després hi han els pilgrims. Els puritans són simplement gent que vol adaptar l'Església britànica, l'Església anglesa, en realitat, en aquell moment, als nous temps i, per tant, reformar el que seria l'Església romana. Però els pilgrims o peregrins no, perquè aquests el que volen és separar-se de l'Església romana amb el passat catòlic i tot això, que els obliga a resar en privat. Ells volen fer precs allò així en grup, col·lectius, i el 1608 hi ha tot un grup d'aquesta religió, d'aquesta variant de la religió, que decideix que, doncs, Anglaterra els estan empaitant i els estan perseguint molt, i en canvi a Leiden, a la zona dels Països Baixos, els ofereixen que vagin allà i els hi donen terres, i a més els hi diuen que els protegiran. I hi ha tot un grup de famílies angleses que agafen les maletes i els animals i tot el que tenen i se'n van cap als Països Baixos, on s'instal·len. Però, clar, els Països Baixos acaben d'independitzar-se d'Espanya. Espanya encara no renuncia a reconquerir els Països Baixos. I, per tant, els holandesos d'allà, tot i que han dit que sí, que els acollirien i que estan allà i tal, es veuen obligats, per poder-se protegir d'un possible atac espanyol, a fer un pacte amb Anglaterra. És dir, diuen, escolta'm, si passa alguna cosa, tu ens protegiràs? Sí. Què necessites o què vols a canvi? Doncs, home, que no m'acolliu, que no em poseu la farina plana amb aquests dissidents. I els holandesos diuen, bueno, vale, doncs sí, home, ja ho farem, ja ho farem. I, per tant, els pilgrims, és dir, els emigrats d'Anglaterra, els anglesos establerts a Holanda, comencen a passar les més primes. Amb tot això, els hi arriba la notícia, cap al 1500 i pico, que hi ha finals del segle XVI, que Estats Units, bueno, que hi ha Amèrica, s'ha descobert Amèrica, que allà hi ha possibilitats d'anar-hi a viure, que és una terra paradisíaca i tal, i diuen, escolta tu, per comptes d'estar aquí aguantant el 4 de 8 aixecat per sota, agafem i ens n'anem cap a Amèrica, bueno, cap a aquesta terra nova que hi ha i tal. I aleshores planegen abandonar Holanda i creuar l'Atlàntic, i per fer això compren dos vaixells, un de més petit, que és el Speedwell, i que se'ls servirà per anar fins a Anglaterra, i un altre que s'hi afegirà després perquè és un vaixell britànic, que és el Mayflower, que ja és més gran, és un vaixell de transport però és més gran, i que serviria per transportar tots els peregrins que hagin anat cap allà. Bueno, Com que hi ha molta gent que vol marxar, doncs fan una tria i diuen, bueno, que només hi vagin els joves, els altres ja hi aniran i tot això. Molt bé, molt bé. Tot ho tenim fet, doncs vinga. A l'Speedwell aquest el carreguen de gent i se l'emporten cap a Southampton, al sud d'Anglaterra, on el 5 d'agost de 1620 arriba amb uns dies de retard, mentre allà ja s'estava preparant el Mayflower, que és l'altre vaixell que ha vingut des de Londres. La cita prevista del 22 de juliol per poder embarcar cap a Amèrica s'ha de retardar uns dies. Finalment es descobreix que el Speedwell té un forat per on entra aigua i al final doncs, han de retrasar-ho encara més. No? Final, ja sembla que està tot arreglat i el 5 d'agost de 1620 salpen els dos vaixells. Però encara no han sortit de port pràcticament que l'Speedwell té una altra filtració. Torna enrere per reparar-ho. Un cop reparat, tornen a començar, però quan ja han sortit i estan a unes 200 milles de la costa, a l'Speedwell té una altra filtració. Vinga, tots cap a dintre, cap al port altra vegada. I finalment ja veuen que aquella l'Speedwell no funciona gaire bé i decideixen abandonar-lo i anar a concentrar-ho tot en un vaixell. Agafen 20 passatgers que havien d'anar a l'Speedwell, els porten al Mayflower i a la resta, escolta, torneu cap a Holanda i ja vindreu al segon viatge. 7 dies després, quan el vent torna a repuntar i, per tant, ja el vaixell, ja, perquè penseu que són vaixells a vela, s'emprèn el viatge el 16 de setembre de 1620. Però, clar, ja és una mica tard. Hauran de passar a la primera part del viatge, tot va bé, tot és tranquil, perquè bufa el vent i no fa mala mar, però, noi, a partir de mig viatge la cosa es complica, arriben els temporals de tardor, i fins i tot hi ha moments en els quals no poden, evidentment, posar les veles perquè el vent és massa fort i si rebenta les veles ja em diràs què faran, i van aguantant allà a sota coberta, tots apilotats, tots, mira, anem avançant i anem d'això, i finalment, el 9 de novembre de 1620, el Mayflower arriba, el vira i veu la costa americana, l'actual Cap Cod. Però, clar, ells han fitxat o han signat que aniran a la colònia de Virgínia, i la colònia de Virgínia està més al sud. Però, és clar, en aquell moment, diguem-ne que els vents els hi van en contra i, per tant, no poden anar cap al sud. I aleshores hi ha una mena de discussió si han d'anar i han de complir o no, o si desembarquen o no desembarquen, i al final es farà el pacte del Mayflower, que davant de les costes de Plymouth, davant de Cap Cod, doncs decidiran, finalment, aterrar, diguem-ne així, desembarcar i fundar la colònia, que serà la primera colònia. Però, ja dic, creen primer el pacte del Mayflower, en el qual s'estableix una legalitat per resoldre els conflictes, perquè comprendreu que després de 2 mesos d'estar dalt d'un vaixell, allò més aviat petitet i més aviat apilotonats, la cosa no és una bassa d'oli. Llavors fan unes lleis, inclús, per resoldre els conflictes, nomenen un responsable de l'autoritat i llavors ja sí, amb tot més o menys establert, desembarquen a Cap Cod els primers pilgrims i, en definitiva, els que es consideren que són els primers colons britànics que ocupen Amèrica del Nord. I en honor al Mayflower, però també al menys més oblidat, al Speedwell, aquell que es va quedar a Anglaterra perquè no parava d'espatllar-se, doncs hem trobat una cançó que canta el Charles Aznavour, que porta per títol Les bateaux sont partis, els barcos ja han marxat, que és el que deurien dir aquells passatgers, que si recordeu el que us he explicat, doncs tenien ja la mel a la boca, ja anaven cap a Amèrica, marxaven cap a Amèrica, bueno, en aquell moment no sabien que allò era Amèrica, marxaven cap a aquell nou paradís i els hi van dir, no, nois, que no hi cabeu, perquè resulta que aquest vaixell no va, bueno, ja hi anireu al proper viatge. Suposo que hi deurien anar el proper viatge, perquè si alguna cosa tenien aquests pilgrims, aquests peregrins, era la seva integritat moral i, per tant, quan prometien una cosa, la complien. Així, doncs, fem un homenatge amb aquests primers colons amb Les bateaux sont partis, Charles Aznavour.
Les bateaux sont partis, ce soir la mer est belle. La vague vient vers moi comme un serpent brillant. De grands oiseaux planants autour de moi m'appellent. Dans le vent qui se lève, c'est ta voix que j'entends, c'est ta voix que j'entends. La vague vient rouler à mes pieds sur le sable. La trace de mes pas s'efface peu à peu. Ma tristesse aujourd'hui est inimaginable avec cet océan qui bouge entre nous deux, qui bouge entre nous deux. Les bateaux sont partis, ce soir la mer est calme. Le vent qui vient des îles exhale doucement une plainte de harpe en jouant dans les palmes. Je regarde la mer et c'est toi que j'entends, et c'est toi que j'entends. J'attends que le soleil tout à l'heure apparaisse, que son premier rayon vienne effleurer ma peau. L'heure d'enchantement, l'heure de la détresse, et c'est toi que j'attends, qui va sortir des eaux, qui va sortir des eaux. Toi que j'attends, qui va sortir des eaux.
De novembre de 1493, el dia del naixement en el poblet suís de Eckendersil de Theophrastus von Hohenheim, que amb el temps seria conegut com Paracels, metge suís, alquimista, teòleg, bueno, allò que passava a l'època del Renaixement, que tots sabien de tot i una mica ningú sabia res de res. Bé, ell va ser el pioner de la revolució mèdica que es va produir durant el Renaixement. De fet, ell era fill del metge Wilhelm von Hohenheim, que vivia en aquest poblet de Eckendersil, i una senyora que era d'aquella regió, i que era l'encarregada, diguem-ne, la mestressa o la cap de servei de l'abadia d'Einsinden, recollint allà a l'hospital, recollint els malalts que venien, els peregrins i totes aquestes coses. Morir ell el 1502, el pare decideix que, bueno, se li ha acabat això de viure allà al convent i tot això, i se'n van amb els fills a la vila de Villach, a treballar de metge, i allà també es posa al servei d'un monestir mentre atén els peregrins que van allà, de les malalties i totes aquestes coses, i a més educa el seu fill, el que serà el Theophrastus, que serà després el Paracels, en ciència i humanisme, mentre els capellans de l'abadia aquesta de Sant Pau eduquen el nen i li ensenyen teologia, humanisme i totes aquestes coses. Com que ja està preparat, el pare, als 16 anys, l'envia a estudiar medicina a la Universitat de Basilea. Després, quan ja porti un parell d'anys allà, marxarà a Viena per completar estudis i, finalment, canviarà altra vegada d'universitat per obtenir el doctorat en medicina a la Universitat de Ferrara el 1516. Bueno, ja tenim el Theophrastus, que ja és metge, però que és un noi molt, molt motivat i, per tant, vol buscar més coneixements, vol tenir altres opinions, vol fer altres coses i es dedica de 1917 a 1924, és a dir, es dedica durant 7 anys a fer una colla de viatges per tota Europa en qualitat de metge militar, diguem-ho així, no? Cirurgià militar, exacte, això és el que era. I viatja, gràcies a aquesta voluntat que té, viatja a Itàlia, França, Espanya, Portugal, Polònia, Alemanya, Anglaterra, Egipte, fins i tot, participant en algunes guerres, ja dic, com a cirurgià de tot això. Abans de que torni a casa i a l'any 1527 s'estableixi definitivament com a metge a la ciutat d'Estrasburg, on ja publicarà el seu primer volum, el Volumen Medicinae Paracirum, que explica que 11 malalties corrents en aquella època i el seu tractament. De fet, es comença a fer famós a tota Europa per la seva saviesa i el 1527 serà cridat a Basilea per atendre l'impressor Johann Frobenius, que està malalt, de fet va allà, el cura, i coneix Erasme de Rotterdam, que està enxufat, per dir-ho així, a la Universitat de Basilea, i que li aconseguirà el Teofrastus aquest, que encara no es diu Paracels, li aconseguirà un lloc de professor allà i la possibilitat de donar conferències que el Teofrastus diu: jo les vull donar en alemany perquè vull que tothom les pugui entendre, perquè fins aquell moment les conferències només es feien en llatí i, per tant, només les entenien els llestos, per dir-ho així, els que sabien el llatí. De fet, la universitat li concedeix i ell comença a fer aquestes conferències, però ho fa d'una manera bastant trencadora, perquè, diguem-ne, es carrega la medicina existent, i una de les cerimònies que li agraden més és cremar llibres d'aquells que diu que no serveixen per una punyetera merda, i clar, crema llibres de Galeno, crea llibres de Vicena, i escandalitza tot el sector mèdic del lloc, no? I ell, doncs, es dedica més a les creences populars i totes aquestes coses. I els metges instal·lats allà, al final, vaja, l'amenacen de posar-li un pleit, i ell, per tant, agafa les cames, abandona Basilea, i el febrer de 1528 se'n va cap als Àsia. Allà es convertirà, doncs, en un metge més, itinerant, això sí, sense una residència, fins que no, el 1529, no vagi a Nuremberg i llavors s'estableixi a Nuremberg. Però tornem a ser amb això. Llavors comença a publicar llibres que no són estrictament de medicina i comença ja a fer servir el pseudònim de Paracels. Primer sembla que seria per aquests llibres, però després ja es veu que no, que ho farà tant amb els llibres de medicina com amb els altres. En aquell moment Europa té un problema greu amb la sífilis, una enfermedad que ha vingut de les Índies Occidentals i que genera una pandèmia que, bueno, mata gent a tot arreu. Hi ha un tractament suposadament eficaç amb una fusta de tropical, fusta de guaiac, que tots els metges defensen, i aquí és on surt Paracels i diu que tot allò és una estafa, i que és una estafa muntada pels banquers, pels Fugger, per uns banquers importadors de fusta que, com que tenen l'exclusiva, fan pagar aquella fusta a preu d'or com a medicina i tal. Aquests estan en contra d'ell, es posen, evidentment, en contra d'ell, i com que són poderosos, doncs el retiren pràcticament de la medicina. En Teofrastus, o en Paracels, si ja volem dir-li, fa un tractat sobre la malaltia francesa, però quan va que li publiqui la Universitat o la Facultat de Medicina de Leipzig, com que el rector de la Facultat de Medicina de Leipzig és amic dels Fugger, doncs no li vol publicar i no li publica, i Paracelsus anirà tombant de mal en peor, anirà tombant per tota Europa, anar escrivint llibres de filosofies i tot això, i finalment, el 1541, Ernest de Baviera es decidirà a acollir-lo sota la seva protecció a Salzburg, on romandrà fins al poc temps, perquè morirà el 24 de setembre de 1541 a sent enterrat al cementiri de Salzburg. Amb el temps, els seus llibres es valoraran, i la seva capacitat i la seva cultura també, i per tant Paracelsus es convertirà en un personatge mèdicament i científicament valorat, clar que també amb una versió o amb un apartat de la seva vida així una mica fantasmagòric, no? Allò d'endevinar el futur i totes aquestes coses. Però com que el sentiment de metge o el prestigi de metge està per sobre d'aquest prestigi d'endivinador, de pitonisso, diguem-ho així, doncs hem buscat una cançó que el qualifiqui de metge, no? Hi havia una cançó que deia Senyor Doctor, però ens va semblar que era aquella rumba, però ens va semblar que era molt bromística, per dir-ho d'alguna manera, i hem canviat per la cançó Senyor Doctor, que va fer en el seu moment i que va enregistrar en el seu moment l'Adrià Puntí. Aquí teniu, doncs, Senyor Doctor, Adrià Puntí.
Senyor Doctor, no em faci por. No em prengui el pèl, si em pren el pols no em sento el cor. Sap que estic boig, he vist un nen cremar sense plors. El primer cop vol seny les vetes, farmàcia però, i em sento flac. Em caldrà esforç i no és de tot. Si Sisplau, doctor, no em faci cas. Sóc un cabàs, ja ho sap molt bé. Sóc com sóc, no estic malalt. Tens ferida, mircrovina. Si ets surpús, cotó fluix, cotó fluix. Si veus que engrena, vol-li una vena. Quan surten cucs, tururut, tururut, qui gemega. Tururut, tururut, qui gemega. Tururut, tururut, qui gemega. Tururut, tururut, qui gemega. Es mor, florida et vella, cal patir si et sec de mena, o cal que et vena, sóc veïós, puxant l'agulla fins al món. Com a doctor jo tot he dit, si ho saps o entens dibuixo un fet, si pots pintar una plana amb gel. Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor. Sap que estic boig. Sisplau, doctor, no em toqui l'ou, ja ho sap molt bé que em fa prou mal. Sols en tinc dos i no són nou. Sisplau, doctor, no em cobri tant per un queixal que tinc cucat, que un taliban a Vilavent em cobrarà. Vaig veure un nen que no existeix. El primer cop de seny se n'ha sortit. Tururut, tururut, qui gemega. Tururut, tururut, qui gemega. Tururut, tururut, qui gemega.
Onze de novembre de 1855, el dia que a l'actual Zàmbia l'explorador britànic David Livingstone descobreix les cataractes del riu Zambeze, que seran batejades i passaran a la posteritat com a Cataratas Victoria. En David Livingstone és escocès, era el segon dels 7 fills que havia tingut en Neil Livingstone, un obrer textil molt catòlic, molt cristià convençut, i que dedicava els seus dissabtes, diumenges i festius a fer de mestre a l'escola dominical del seu poble, Ballantyre. El nen, naturalment, va néixer en aquella societat i va tenir una infància difícil. Va entrar a treballar als 10 anys a la fàbrica del seu pare, el tèxtil, i treballava 12 hores al dia. Però el seu pare va voler doncs, que treballés i que intentés estudiar i que aprengués coses i va fer diversos intents per entrar a diversos centres, però mai no va arribar a tenir el nivell. Finalment, però, es va poder matricular al Charing Cross Hospital Medical School, a l'escola d'un hospital d'aquests de la Creu, que imposava, que tenia com a condició, això va entrar l'any 1838, l'imposaven com a condició la formació, diguem-ne, també religiosa. És a dir, et regalaven la formació mèdica, però tu havies de fer la formació religiosa, cosa que amb el pare ja li va agradar, perquè va pensar, bueno, si fa la formació religiosa, igual aquest fill meu acaba sent capellà, i jo sóc el pare d'un capellà, i, bueno, i totes aquestes coses. Ell, per tant, mentre es formava en medicina, va rebre classes de grec, llatí, sense massa èxit, pel que sembla, al final, inclús es diu que si li van fer una trampota perquè pogués aprovar i donar-li així el títol de llicenciat del Real Col·legi de Metges de Glasgow, que va rebre el 16 de novembre de 1840. Ja el tenim, doncs, que és teòleg i és metge, però en qualitat de missioner i amb el compromís que havia pres amb aquella Charing Cross Hospital Medical School, doncs l'han d'enviar a Xina a fer de metge, però a més missioner. Però té la sort, o la desgràcia, vés a saber, que esclata allà a Xina la guerra de l'opi i, per tant, no s'hi pot anar i ell es queda sense destí. Li diuen, bueno, mira, t'oferim la possibilitat d'anar-te'n a Ciutat del Cabo, anar-te'n a Sud-àfrica. Bueno, pues sí, me'n vaig cap allà a Sud-àfrica. Allà hi ha el missioner Robert Moffat, que és el que porta tot l'assumpte i tal. Bueno, vale, ves cap allà. I sí, sí. Ell que agafa les cames i se'n va cap a Sud-àfrica. El 1840 es casarà amb la filla del missioner, del Robert Moffat, i, per tant, començarà a estar ben considerat. El Moffat està preparant una expedició perquè, a més de missioner, doncs també és geògraf i aquestes coses, a les regions centrals d'Àfrica, i què fa? Agafa el gendre i el posa al davant de l'expedició i li diu, va, vinga. I, per tant, ells l'any 1800 aquest que dèiem s'endinsen, el 1849, s'endinsen cap al desert del Kalahari i comencen a explorar tot allò. Descobriran el llac Ngami, descobriran el riu Zambeze, i del 1852 al 1856, que ha tornat amb el seu sogre, comencen a preparar un viatge molt més ambiciós que els portaria, o que els portarà, des de l'Atlàntic fins a l'Índic. És a dir, planegen a travessar el sud d'Àfrica d'oest a est. I sí, sí, ells que se'n van cap allà, comencen el viatge, i és quan descobriran, el 16 de novembre de 1855, aquestes cascades del riu Zambeze, que els natius diuen que és l'humo que truena, el fum que fa trons, i que Livingstone batejarà, en homenatge a la que ja és reina d'Anglaterra, la reina Victòria, batejarà com Cataratas Victòria. Però Livingstone s'ha quedat amb la copla del riu Zambeze aquell, que diu, carai, els rius, de fet, a Àfrica, els rius eren les vies de comunicació. I, per tant, ell estableix demana per fer una... Se'n va a Anglaterra a demanar fons, a demanar diners, el 1864, per una segona expedició que li permeti conèixer millor aquell riu. I, de fet, torna cap a Àfrica, construeix un vaixell, però troba, ja veu que hi ha un lloc, que hi ha uns ràpids, que allò amb un vaixell normal no es pot atravessar. I, per tant, bueno, vol construir un vaixell diferent que li permeti atravessar allò, una mica allò de la reina d'Àfrica, i quan demanen més diners a Anglaterra li diuen que naranjas de la Xina. I, per tant, el noi es queda amb molt prestigi, perquè ha descobert moltes coses, amb molt prestigi, però sense una expedició per poder-se dur a la boca i poder-se fer famós. Serà l'any 1865 quan la Royal Geographic Society de Londres el cridi per proposar-li que fer una expedició per saber on neix el riu Nil. Ell ràpidament, naturalment, s'hi apunta i comença l'expedició el març de 1866 a la illa de Zanzíbar. Van fins al riu Lualaba, van d'això perquè veuen que és el lago Congo, i després se'n van cap al llac Tanganyika. Amb tot això es perd la comunicació amb ell i durant 6 anys no se'n sap res. No se'n sap absolutament res. Fins que el diari New York Herald, el nord-americà diari New York Herald, proposa fer una expedició per anar-lo a buscar, i la confia a Henry Morton Stanley, l'explorador Stanley, que el 10 de novembre de 1871 localitzarà a Livingstone, al costat del llac Tanganyika, malalt i tal, a la ciutat d'Ujiji. A l'Stanley li diu, escolta, torna cap a Anglaterra, que estàs fotut i tal. I l'altre diu, no, jo haig de trobar les fonts del Nil, i per tant haig de continuar les exploracions. Va, no siguis tossut. No, jo vull continuar. Bueno, va, doncs vinga, anem tots dos. I tots dos es posaran a explorar a la part nord del llac Tanganyika, però no troben res, i al final el Livingstone que insisteix, i l'Stanley li diu, escolta tu, jo me'n vaig cap a la civilització. I per tant, el març de 1872, els dos personatges es separen. Livingstone, malalt, continuarà explorant el riu Lualaba i no troba connexió amb el Nil, torna cap al llac, se'n torna cap al llac Tanganyika, i allà morirà l'1 de maig de 1873 en un petit poblat de la regió de Zàmbia. Però ja té un cert prestigi, per tant, els membres de l'expedició decideixen conservar el seu cadàver amb sal i el transporten fins a una zona més o menys civilitzada de la costa de l'Índic, on l'agafa un vaixell i el porta cap a Anglaterra, on serà enterrat amb tots els honors per tots els descobriments que ha fet, on serà enterrat a l'abadia de Westminster, encara que, segons la llegenda, el seu cor li van treure i el van enterrar a sota d'un arbre a Àfrica, la seva estimada Àfrica. I una situació i un explorador com aquest, com el David Livingstone, capaç de passar-se anys allà buscant i tirant amunt i tirant avall i fent propostes i tot això, es mereix un comiat una mica solemne, una cançó una mica coneguda. I reunits tant el Marc Pujol, el Toni Olivella, la Goretti Martínez, com qui us ha parlat, en Francesc Morgades, hem decidit dedicar al Livingstone, no hi ha aquella frase, el doctor Livingstone, supongo, que diu que va pronunciar l'Stanley quan el va trobar, sinó una cançó de l'incomparable Sabina que porta per títol Com un explorador. Evidentment, no parla d'exploradors africans, parla d'altres situacions, però ens ha semblat, mira, posem-hi aquesta i que Déu ho beneixi. Nosaltres, si tot va bé, serem aquí la setmana que ve amb un altre cinc a la setmana, continuarem fent de drapaires del temps buscant aquestes efemèrides que puguin permetre'ns explicar una mica la història de la nostra humanitat i entendre una mica què caram hem fet durant tots aquests anys que portem rodant per aquest món. Fins la setmana que ve, us deixem, doncs, amb el Joaquín Sabina Com un explorador.
Después de tanto tiempo al fin te has ido y en vez de lamentarme he decidido tomármelo con calma. De par en par he abierto los balcones, he sacudido el polvo a todos los rincones de mi alma. Me he dicho que la vida no es un valle de lágrimas y he salido a la calle como un explorador. He vuelto a tropezar con el pasado y he pedido en el bar de mis pecados otra copa de ron. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros labios despiste a la madrugada y en otro pelo me curé del desconsuelo que empapaba tu almohada y en otros puertos se ha atracado mi velero y en otros cuartos he colgado mi sombrero y una mañana comprendí que a veces gana el que pierde a una mujer. Cartel de libre en la solapa, he vuelto a ser un guapo entre las guapas, chulapas de Madrid. Solo me pongo triste cuando alguno, en el momento más inoportuno, me pregunta por ti. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada. Y en otros labios despiste a la madrugada y en otro pelo me curé del desconsuelo que empapaba tu almohada y en otros puertos he atracado mi velero y en otros cuartos he colgado mi sombrero y una mañana descubrí que a veces gana el que pierde a una mujer. Bailas.